L'audiovisual.
Sempre interessantíssima la música de Philip Glass, però en aquest cas, a més, emocionant, com ho era la mateixa pel·lícula, The Hours, Les Hores, dirigida per Stephen Daldry l'any 2002, per la que va fer aquest tema i molts més que arriben al moll de l'os, al punt de l'emotivitat absoluta, a partir de l'experiència viscuda per Virginia Woolf abans del seu suïcidi, quan va acabar d'escriure Mrs. Dalloway, i la història de diverses dones implicades al llarg dels anys i de diverses generacions en un mateix destí. És el compositor que avui dona pas amb aquest Escullo viure a un audiovisual que amb el Diego Monroy avui farà una aproximació als altres quatre mestres, els que ens acompanyen sempre, amb algunes de les seves aportacions més radicals i algunes més curioses també de les que hem pogut escoltar al llarg de tota la temporada. Benvinguts, doncs, a aquesta hora de bandes sonores, com cada setmana, posant en ordre una mica el món de la música de cinema i com al llarg de la trajectòria del programa intentant posar en valor també bé les seves contribucions a l'art musical al llarg, sobretot, del segle XX. Començarem amb Franz Waxman, que és el compositor més antic. A tres pel·lícules ja d'acabar la seva carrera. Tres, quatre... Bueno, deixarem en tres, quatre, perquè hi ha una que és mig d'ell, mig de Puccini. Però aquesta és una història que ja ens arribarà. Recordeu que vam sentir d'ell, de l'any 1957, la música de Peyton Place, Vides borres coses, que acabaria convertint-se en una sèrie de televisió entre el 64 i el 69, i al mig va comptar amb una segona part, Return to Peyton Place, Regreso a Peyton Place, dirigida per l'actor José Ferrer, amb música també de Franz Waxman, que evidentment va prendre la decisió de mantenir exactament el mateix llenguatge musical, és a dir, la mateixa narrativa musical, el leitmotiv principal, amb derivacions noves. Perquè el que explicava la pel·lícula era una mica el mateix, és a dir, a New Hampshire, a partir de les experiències viscudes personalment per Grace Metarius, que va escriure el seu llibre, fer una crítica profunda a la moral immoral de la societat americana de rics, precisament en aquella època, perquè una de les protagonistes escriu un llibre, és ella, evidentment, sobre aquesta societat. Amb Jeff Chandler, amb Carol Lindley, amb Leonor Parker, amb Mary Astor, amb Tuesday Well, un repartiment important i potent, la pel·lícula va insistir sobre les hipocresies, els adulteris, les ruptures entre pares i fills, els desitjos sexuals i la nova societat americana dels anys 60, no? La veritat és que va fer coses boniques amb aquesta banda sonora encara, molt potents, amb un tema cantat, The Wonderful Season of Love, amb lletres de Paul Francis Webster, interpretat per Rosemary Clooney, la tieta de George Clooney, que era una de les cantants de moda en aquella època i que forma part, evidentment, dels títols de crèdit del film. És això el que sentireu al començament amb els títols de crèdit de la pel·lícula que deia, acompanyat de Conversa, La Selena se n'en va, Cortines, Mai l'hauries d'estimar i Begin, el ritme musical. Amb Franz Waxman davant d'una orquestra i les orquestracions de Leonid Rahab i Edward B. Powell. Per començar el programa d'avui, Return a Peyton Place.
They say that the seasons are four. They come and they go by my door. But nobody knows, and no calendar shows the season that I'm They say that the seasons are four, but you and I know there are more. And best of them all is the one that we call the wonderful season of thank you.
I ara, després de Frank's Boxman i el seu retorn a Peyton Place, entrem en matèria amb Bernard Herrmann. Fixeu-vos, just acabava d'acomiadar de la seva trajectòria al costat de Ray Harryhausen, i no ho sabia ben bé, però s'acomiadava també d'Alfred Hitchcock, tot i que va haver un intent amb Cortina Esquinçada de nova col·laboració, que Hitchcock va rebutjar i va substituir la música de Herrmann per la d'un altre músic. D'això ja en parlarem, arribat al moment. Per tant, la darrera banda sonora íntegra de Bernard Herrmann per Hitchcock i paral·lelament va ser Marnie o Marnie, la lladregota, la pel·lícula dirigida l'any 1964, després de Psicosi i Els ocells, que també va intervenir Herrmann, però no va fer música, només tots els sons electrònics del cant dels ocells que atacaven la ciutat de la pel·lícula. Un treball extraordinari, però no musical precisament, no? Marnie era una pel·lícula sobre la ment pertorbada de la mà Norman Maine, és a dir, sortíem de Psicosi i ara anàvem a parar al cap del personatge interpretat per Tippi Hedren, que demostrava l'interès per la psiquiatria, no?, i les investigacions de l'època per part d'Alfred Hitchcock. Parla d'una dona frígida, una dona que és lladre, cleptòmana, amb problemes amb la seva mare, una crisi en relació mare-filla total i brutal, una certa tendència també a imaginar que per part de la mare hi havia hagut algun moment una història de prostitució. Era una pel·lícula desagradable, realment, amb uns personatges d'una inestabilitat absoluta, no? I encara que el tema romàntic que brolla, però com un manantial al començament de la banda sonora, sigui coherent amb una certa manera antiga de fer música per part de Bernard Herrmann, arriba immediatament al contrapunt. És com una pista falsa absoluta de l'equilibri del film, no? La història d'amor que viu Tippi Hedren amb el personatge Sean Connery és totalment destructiu pels dos, no? Els remolins instrumentals ens porten a un univers absolutament incapaç de trobar l'estabilitat. Doncs les ruptures de to són absolutes i concloents. És ja un treball d'un extremisme que Hitchcock ja li devia posar una mica dels nervis, fins i tot, no? Però és que Herrmann no menteix a l'espectador a l'hora d'interpretar musicalment la visió del director i dels seus personatges. És una música voyeur dels trastorns sexuals de la protagonista, ni més ni menys. De manera que, atenció, aquesta importantíssima banda sonora de Bernard Herrmann, de la que sentirem una suite dirigida pel mateix autor.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Doncs bé, després de l'intermig, senyors i senyors, i ara que ja hem fet Waxman i Herman, ha arribat Jerry Goldsmith, en plena forma, hem de dir-ho, no? La pel·lícula que escoltarem avui és Medicine Man, Los últimos días del Edén, una pel·lícula de John McTiernan, l'any 1992, amb Sean Connery de protagonista, 28 anys més tard de la Marnie d'Alfred Hitchcock i Bernard Herrmann. Curiós que, a l'hora de donar-li aspecte físic a Sean Connery, ell mateix va demanar al director que imitessin l'aspecte de Jerry Goldsmith, és a dir, cabell llarg lligat com una cua de cavall i canós, i la barbeta aquesta també imposava, perquè li agradava molt l'aspecte de Jerry Goldsmith, i Jerry Goldsmith li va encantar que Sean Connery interpretés una mica a ell, encara que no és veritat, perquè és un científic que està enmig de la selva i que li arriba la típica ajudant més jove, Lorraine Bracco, que l'ha d'ajudar, que no s'entenen, que d'un moment molt malament, que tal i qual, però ja veus claríssimament on anirà per a tot, a part de fer una autèntica apologia de la natura, de la defensa de la natura, d'aquells valors que avui dia tenim tan de moda, però que, alerta, l'any 1992 encara no se'n parlava amb la gravetat que ho fem avui dia. La banda sonora, com és sud-americana, entra una mica en la línia del que havia fet Jerry Goldsmith en la magnífica Bajo el Fuego, que vam escoltar ara fa algunes setmanes. Som en època de sintetitzadors i ja apareixen els sintetitzadors. Però la inversió que fa en Jerry Goldsmith en percebre la gràcia i la utilitat dels balls llatins que ell descobreix li fan treure d'or per fer caixa de ritmes en la maquinària sintètica, no? Per entendre'ns. I la pel·lícula acaba sent molt contagiosa musicalment. L'atmosfera és magnífica i somiadora. I té molta gràcia perquè tot el començament és molt de sintetitzadors, i la mida que els personatges evolucionen, acaben descobrint-se a si mateixos, neix la història d'amor i acaba tot com ha d'acabar, apareix la música simfònica pura i dura, de manera que hi ha tot un discurs musical paral·lel al que té lloc a la vida dels personatges. I això és preciós i està molt ben trobat per part de Jerry Goldsmith. M'agrada molt aquesta banda sonora, amb orquestracions d'Arthur Morton, interpretada per la National Philharmonic Orchestra, dirigida també per Jerry Goldsmith. La suite inclou uns temes, l'arribada de la Ray, ella, un àpat i un bany, la muntanya més alta i els arbres. Thank you. Segur que sabeu qui sonarà ara. James Horner, evidentment, és el seu capítol final de cadascun dels programes que estem fent, amb una banda sonora que a mi em resulta molt curiosa i que té un leitmotiv que m'entusiasma. Bicentennial Man, deia el film, El hombre bicentenario, la va dirigir Chris Columbus l'any 1999. Era un producte de la Disney Touchstone, per entendre'ns, en mans del director de Solo en Casa i de la senyora Doubtfire, i per tant també en mans de Robin Williams, que feia un dels seus papers transformistes interessants, perquè era el robot de la pel·lícula, no? És un Pinotxo cibernètic, és un robot, això va estar basat en un llibre d'Isaac Asimov, evidentment, que aprèn lliçons per convertir-se en humà, directament, és a dir, ha d'aprendre a ser carnal, i immediatament li apareix el dubte existencial de què és millor, ser home i carnal o continuar sent robot i només mental, però d'una manera, diguem, científica, no? Fet d'una manera molt infantil. Ja ho direm, la pel·lícula en aquest sentit és un entreteniment molt poc interessant, però Horner va trobar llenguatge també, i va trobar sobretot una llum que il·luminés aquest personatge, que donés vida a partir dels ritmes en accelerando, absolutament brutals, irresistibles, magnífics, que amb els sintetitzadors també va aconseguir, tot i que el piano i la percussió prenen el protagonisme a un moment determinat i s'acaben convertint en la columna vertebral d'aquesta banda sonora que dona espai a l'esperança d'una manera molt ingènua, però que és molt bonica d'escoltar, i per tant, quin plaer acabar amb James Horner, L'home bicentenari, i la Hollywood Studio Symphony, dirigida pel mateix compositor, amb una suite que inclou La màquina dels anys, Envellint i Un amor més autèntic.